Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molta atenció a aquells que avui o demà tindreu previst agafar un autobús o un autocar perquè hi ha vaga de conductors. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i l'aturada afecta els busos urbans, interurbans i autocars. I de retruc, les afectacions també s'estan notant i de quina manera el transport alternatiu de Renfe pel macrotall ferroviari al Camp de Tarragona. El sector del transport de viatgers reclama que els treballadors es puguin acollir a la jubilació anticipada com ho fan altres col·lectius als quals se'ls reconeix la perillositat de la feina per qüestió d'edat. Aquest matí s'han fet a les quatre capitals catalanes manifestacions i també talls de carrers per fer més potent la seva reivindicació. La protesta més important, la més orgullosa, a la ciutat de Barcelona, l'ha seguit la Yolanda Canales.
Mig miler de conductors s'han manifestat pel centre de la capital catalana, però també s'han fet marxes a Tarragona, Lleida i a Girona. A la capital catalana en concret ha començat a l'estació del Nord, davant del mercat de Fort Pienc, i d'aquí ha avançat per la ronda de Sant Pere i la via Laietana fins a arribar a la seu de Foment del Treball, que és on ha finalitzat la marxa. I la reclamació, en tots els casos, ja ho deies, és la mateixa. Jubilació anticipada als 60 anys, perquè consideren que està en joc la seguretat de treballadors i usuaris, perquè no es condueix igual ni es tenen els mateixos reflexos, diuen, amb 25 que amb 60 anys. De moment s'han convocat dos dies de vaga per avui i demà i hi ha previstes altres aturades al desembre, el 5 i el 9 concretament. També una vaga indefinida a partir del 23 de desembre. Però el que ocupa i preocupa als usuaris dels autobusos són els serveis mínims. Del 40% en hora punta, que de cara a la tarda seran de 4 a 8 del vespre i del 20 a la resta de la jornada. I aquí en trobem de tot, usuaris que no estaven informats i d'altres més previsors que han anat amb temps a la parada per consultar freqüències per mirar de no arribar tard al seu destí. D'altres tenien clar que optarien pel tren.
I a veure, sembla que aniré també a agafar la via del tren i agafaré el tren perquè jo vull marxar a casa jo.
Nosotras, por ejemplo, entramos al trabajo a las 2 de la tarde y tenemos que venir antes para ver. Y luego tú preguntas a alguien aquí de los servicios, nadie sabe nada. O sea, hemos venido a adivinar, por eso hemos venido antes, para ver qué bus podemos coger y la cosa es llegar.
Però els serveis mínims també estaria bé que posessin uns horaris, perquè a mi que diguin que passin el 40% ja va bé, perquè saps que no n'hi haurà tants, però uns horaris també estaria molt bé.
La vaga també afecta de ple el servei d'autobusos contractats per Renfe arran del tall ferroviari causat per les obres que Adif fa al túnel de Roda de Barà. Per tot plegat es preveu que avui circuli 161 expedicions en comptes de les 600 habituals i amb una oferta d'unes 9.000 places en lloc de les més de 30.000 previstes. A sobre, aquest matí, l'acció d'un piquet que ha barrat el pas durant uns 40 minuts als autobusos que intentaven sortir de l'estació de l'autobusos de Tarragona ha provocat alguns problemes. De fet, durant l'acció només s'han deixat passar alguns vehicles, especialment aquells que anaven en direcció a l'aeroport de Barcelona. En tot cas, des de TMB asseguren que estan circulant un 65% dels autobusos a la conurbació de Barcelona i des de la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, la FECAP, diuen que el seguiment de la vaga està sent baix.
Gràcies, Yolanda. Doncs molt atents a aquest tema, aquesta vaga de conductors d'autobús i d'autocar per avui i també per demà. Ara obrim l'àrea de serveis. Aquest final de setmana vindrà a marcar per un temps anticiclònic. Demà divendres predominarà el sol i repetiran les boires en punts de l'interior més potents a les comarques de Ponent. Les temperatures pujaran en punts del Pirineu i del Prepirineu, de Lleida i també les comarques del sud de Catalunya. La resta es mantindran sense canvis importants. De cara al cap de setmana, dissabte el cel quedarà enterbolit i les temperatures recularan tret del Pla de Lleida i l'interior de les comarques de l'Ebre on pujaran perquè les boires no seran tan persistents. I diumenge no es descarten quatre gotes mal comptades a tocar de la costa on hi haurà alguns núvols, a la resta sol. I sapiguem com està la xarxa viària amb la Marta Carbó. Bona tarda, Marta.
Hola, bona tarda. Comencem destacant un accident a la C31 a l'Alt Empordà, a Siurana. Obliga a fer pas alternatiu en aquesta via i hi ha aturades puntuals en tots els sentits de la marxa. També comentar-vos que per obres hi ha aturades a la C17 entre Granovelles i l'Ametlla del Vallès en sentit nord, en sentit Vic. Hi ha un carril tallat a aquest punt. També hi ha un carril tallat a l'autovia 2 a Belllloc d'Urgell en sentit Lleida. En aquest punt ara mateix no s'hi registren retencions. Per últim, destacar també boira a l'autopista P2. Entre Castelldans i Joneda s'ha reduït la velocitat màxima permesa a 100 km per hora per la boira. De moment això és tot des d'aquest trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
5 minuts i 2:45, crit d'alerta dels metges per l'increment dels problemes de salut relacionats amb la contaminació. Metges, l'Institut ISC Global i entitats ciutadanes reclamen a les administracions accions urgents per frenar les patologies relacionades amb la mala qualitat de l'aire.
Per això, aquestes entitats han impulsat una carta oberta que enviaran els responsables polítics i les administracions perquè la mala qualitat de l'aire augmenta el risc de patir patologies com ara l'infart de miocardi, l'asma, la bronquitis crònica o algun tipus de càncer, a més de problemes de salut mental. I és que, atenció, es calcula que la contaminació a l'aire causa més de 3.000 morts anuals a Catalunya. Per això demanen polítiques ambicioses per reduir els nivells de contaminació i apostar per l'increment d'espais verds. Mònica Ubalde, doctora en biomedicina i salut pública, investigadora d'IS Global, ha explicat que aquest és un problema que no distingeix de territoris i afecta a tothom. A més, té efectes duradors.
Té repercussions negatives a totes les etapes de la vida, des de l'embaràs fins a les edats de la vellesa, que afecta a totes les parts del cos. La mala qualitat de l'aire té la capacitat de poder arribar a tots els òrgans del nostre cos i, per tant, tenir efectes en salut, doncs a nivell no només respiratori, sinó també de salut mental, cognitiu, afecta l'aprenentatge dels nostres nens i nenes, però també el desenvolupament, per exemple, dels processos de deterioro cognitiu, com la demència.
En l'àmbit infantil s'ha apuntat a problemes i retards en el desenvolupament pulmonar i cognitiu a curt i llarg termini, així com més risc de patir malalties cròniques en el futur. Amb la carta, diuen, volen fer un crit d'alerta, remoure consciències i aconseguir establir un debat per tal que la salut estigui al centre.
El turisme és una de les principals indústries a nivell global, impulsant economies, generant ocupació i facilitant l'intercanvi cultural. Et parlo de la indústria de la felicitat, com li diuen alguns. Tot i això, en els últims anys, el creixement exponencial del turisme massiu ha començat a mostrar una altra cara. A moltes destinacions, l'afluència desmesurada de visitants ha provocat una intensa malamaror entre la població local, donant lloc a un fenomen conegut com la turismofòbia, de la que Barcelona és una capdavantera. Aquest fenomen s'ha fet evident en ciutats altament turístiques, com et deia fa uns instants, com Barcelona i la resta d'Espanya, Màlaga o també Palma de Mallorca. I ara, aquest malestar amb el turisme també s'ha començat a fer notar en d'altres indrets, concretament a la Cerdanya, a les comarques entre Girona i Lleida, tal com avui estem explicant. I amb quina excusa hi ha aquesta turismofòbia cap a l'interior, a la comarca de la Cerdanya? Doncs que el turisme massiu està desencadenant un augment significatiu en el cost de la vida per als residents habituals i un increment dels lloguers i els preus de les propietats que pot portar al desplaçament dels residents habituals, segons denuncien algunes entitats. De com es nota, expliquen alguns, la pressió turística a la Cerdanya. N'hem parlat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra amb el Bernat, que és del grup Pirineu Viure, un grup que està en compte de aquesta massificació. L'ha escoltat la Clàudia Cifuentes.
A l'any hi viuen uns 20.000 veïns de manera permanent a alguns pobles de la Cerdanya, però durant les puntes turístiques la xifra de turisme residencial pot ascendir per sobre dels 100.000, quasi 5 vegades més. El Pirineu és un espai molt tensionat pels lloguers turístics i pels alts preus de l'habitatge. Ens ho explica en Bernat, de Pirineu Viu.
Correcte, però en el cas del Pirineu és un territori, encara fins i tot podríem parlar de més tensionat, perquè a l'haver-hi menys gent, l'impacte que tenen les poques persones que hi ha aquí, sí, és més gran. És a dir, estem parlant de que més d'un 65% de l'habitatge són segones o terceres residències.
Pirineu Viu reclama trencar amb el model de monocultiu turístic, i és que el 70% de l'economia que tenen a la Cerdanya és del turisme. En Bernat assegura que s'ha d'invertir en altres sectors.
Per nosaltres la solució passa per diversificar l'economia. És a dir, veure quins altres sectors econòmics s'han de potenciar, com per exemple doncs, la ramaderia, tan vinculada en aquest territori que ha anat desapareixent, o potser potenciar la indústria.
Un altre factor a tenir en compte és l'Espanya buida. Els Pirineus és una zona on cada vegada hi viu menys gent. Els joves marxen per estudiar i quan volen tornar no s'ho poden permetre.
Perquè els preus de l'habitatge són inaccessibles i, per altra banda, perquè l'oferta laboral que existeix és tota vinculada al turisme, que això tot sabem el que comporta, que és sous precaris i temporalitat.
Des de Pirineu Viu asseguren que a la Cerdanya s'ha d'aconseguir que la gent visqui de manera digna i és per això que surten als carrers. El pròxim 6 de desembre està convocada la pròxima manifestació a la Seu d'Urgell.
Isidre Xí, alcalde de Bolvir, president del Consell Comarcal de la Cerdanya. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra de turismofòbia, que ja no és exclusiva de la ciutat de Barcelona. Sembla ser que ara també ha arribat a la comarca de la Cerdanya i ho ha fet, com per desgràcia coneixem a la gran ciutat, amb actes vandàlics i sobretot injustificables en moltes propietats privades. Alcalde, aquests actes vandàlics creu que són el preludi d'una temporada d'hivern complicada o podríem dir que són fets puntuals? Aviam.
Bueno, la veritat és que podríem dir que ara, de fet, són uns fets puntuals d'una sèrie de persones doncs, que s'està manifestant. De fet, a la comarca sempre hem tingut persones que reivindiquen doncs, que no hi ha vivenda, que hi ha aquesta situació. I la veritat és que bé, aquests dies ens hem despertat doncs, amb aquestes notícies que han portat tant de moviment aquí a la nostra comarca.
Espereu, doncs, que l'hivern sigui tranquil·let, no?
Bueno, esperem que sigui tranquil i que sigui com sempre, clar. Perquè, de fet, jo vam manifestar, i ho vaig manifestar públicament, pensem que tenim una comarca admirable, urbanísticament també la tenim admirable, i bé, així estem.
Aquests vàndals són gent de la comarca o els heu exportat, aviam?
La veritat és que m'atreviria a dir que no són gent de la comarca. La veritat és que no ens representa aquest tipus de persones que fan aquestes pintades. Ells surten amb nom de la nostra comarca, diguéssim, i nosaltres, la veritat és que quan parles amb la gent que som d'aquí de la Cerdanya, jo soc nascut aquí a la Cerdanya, saps perfectament que no són persones d'aquí. Sempre n'hi ha algun que s'hi suma, però ja pots veure a la televisió les manifestacions, són 20-30 persones, i precisament els representants que posen que són de la comarca, jo mai els he vist aquí a la comarca.
I aquí, bàsicament, us coneixeu pràcticament tots, no? El que és la Cerdanya, Puigcerdà i els pobles del voltant.
Totalment.
Alcalde, crec que el teu ajuntament i d'altres ja heu pres mesures de vigilància, sobretot per evitar que es repeteixin aquests actes vandàlics, no? Heu augmentat...
Bé, Bolvir, per exemple, doncs, tenim totes les entrades del poble, no d'ara, sinó de fa temps, les tenim totes controlades per càmeres de vigilància, i a més ara s'ha tret a concurs, no precisament per això, sinó que ja estava licitat, s'ha tret a concurs i està adjudicat per posar lectors de matrícules a totes les entrades del poble. No per aquests actes, sinó per tindre seguretat pels nostres veïns.
Clar. Alcalde, els que fan aquests actes, aquestes protestes, doncs diuen que ho fan per denunciar els problemes de vivenda que hi ha a la comarca. Què hi ha de cert en això, senyor Chia?
Bé, problemes d'habitatge, jo penso que hi ha arreu de Catalunya, dels problemes d'aquests hi ha tant a la comarca de la Cerdanya com a altres comarques, que precisament també es queixen de tot el Pirineu i a les grans ciutats. És a dir, la vivenda és cara tant a la Cerdanya com a altres llocs, però jo penso, i el que els convidaria a fer aquestes persones que diuen que no hi ha feina, els puc assegurar que de feina n'hi ha molta. Jo en aquest cas sóc empresari de diferents rangs, però precisament de jardineria, i conec molts sectors. Jo entenc perfectament que hi hagi sectors que no s'avinguin amb els estudis que hagin pogut fer aquest tipus de persones o que hagin estudiat, però és evident que ells mateixos diuen que hem de cuidar el Pirineu i que moltes empreses d'aquestes que quan estudies, igual que quan has d'anar a estudiar fora a Barcelona, no et pots quedar aquí a la Cerdanya a estudiar a la universitat que t'has de desplaçar, doncs per diferents feines també t'has de desplaçar a les grans ciutats. Aquí a la comarca tenim el que tenim de fa molts i molts anys, és a dir, els nostres avis doncs, eren pagesos, nosaltres arrel de tot això doncs, hem pogut anar creixent, a nosaltres ens ha permès a moltes persones aquí a la comarca fer les nostres i muntar les nostres empreses, i a dia d'avui doncs, tenir el que tenim. Per tant, aquestes persones que diuen que aquest problema d'habitatge, evidentment que hi és, però jo també penso que el que hem de tindre molt clar, i hem de ser sincers i hem de ser raonables, que les administracions, ja sigui el Consell Comarcal o siguin els ajuntaments, el que no podem fer és regalar el patrimoni del nostre poble, dels nostres avantpassats, a les persones que són nouvingudes, que es consideren que són de la Cerdanya, i per nosaltres són molt benvingudes, però el que no podem fer és anar regalant el nostre patrimoni i anar fent aquest tipus de vivendes per persones que no volen treballar o que no tenen cap intenció de treballar, sinó només de manifestar-se. Jo, per exemple, a casa meva no ens ha faltat mai de res, però escolta'm, jo el que tinc, i com que m'ho he guanyat, sé el que m'ha costat. Què vol dir això? Que si tu tens ganes de... t'aixeques al dematí, tens ganes de treballar, tens ganes de fer les coses bé, hi ha oportunitats per tothom. Les has de saber aprofitar.
Això vol dir que a alguns els agrada més les, com diuen, les paguites que el treballar, no? O què?
Bueno, no ben bé dit això, perquè jo no en tinc que fer res del que viuen, però sí que el que haurien de fer és treballar i no buscar aquests enfrontaments aquí a la comarca, a més, que evidentment que hi ha problemes d'habitatge, cert, que evidentment nosaltres com a administracions públiques hem de treballar, cert, que ja estem treballant, cert, que tenim ja habitatges a punt ja de treure licitació. Jo, per exemple, a l'Ajuntament de Bolvir, amb el nostre equip de govern, tenim una licitació per fer-hi 8 habitatges de protecció oficial, i ho traurem. Sí que és cert, però això no deixa que aquestes persones han de ser coherents amb el que diuen i amb el que fan. El que no poden fer és, per fer aquest soroll, aquest rebombo que fan, 30 persones pintar unes cases de qualsevol veí, ja sigui un veí famós o no sigui un veí famós, perquè després quan els hi fan una entrevista per la ràdio els hi diuen, bueno, i per què heu fet això? Bueno, per estar aquí, perquè si no, no hi seríem aquí ara parlant d'aquest tema. Això és molt penós i és molt trist. Això és molt trist. A dia d'avui és molt trist, però bueno, jo el que crec que falta, sincerament, és molta madura. El que passa és que tothom, ara ha arribat un punt que tothom fa el que vol, ningú posa remei, és a dir, les lleis són les que són, jo penso que s'haurien d'endurir i posar tothom al seu lloc, perquè és que això s'està anant de mare.
Molt bé. Es pot dir poder més alt, però més clar, impossible. Eh? Isidre Chi, alcalde de Bolvir, president del Consell Comarcal de la Cerdanya, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Bona tarda.
Molta sort i que tinguem un hivern, una temporada d'esquí d'hivern, doncs la magnífica, com sempre passa a la comarca de la Cerdanya. Que vingui la gent a disfrutar de la Cerdanya. Eh?
Gràcies.
Esperem que la tranquil·litat domini aquesta temporada d'hivern a la Cerdanya i que la gent pugui disfrutar d'aquell meravellós paisatge que trobareu tots en aquesta comarca entre Girona, Barcelona i també Lleida. El parlo ara del sistema de pagament per Bizum que va arribar al nostre país l'any 2016 i amb el pas del temps s'ha consolidat fins al punt que milions de persones l'utilitzen per pagar tant petites com a grans compres a l'instant. Segons la seva pàgina web oficial, actualment Bizum té més de 27 milions d'usuaris actius i la rapidesa i facilitat de les operacions fa que es promocioni a internet destacant-ne la seva seguretat, ja que està recolzada pels principals bancs. Però com amb tot, el creixent èxit de Bizum ha cridat l'atenció també dels estafadors que s'aprofiten de la seva popularitat per obtenir rèdits. Ara, la Policia Nacional està alertant de l'existència del Bizum invers, una nova estafa a Marpuerto.
Sí, es tracta d'una tècnica emprada per aquests delinqüents per enganyar l'usuari. Mentre la persona creu que rebrà una quantitat de diners, en realitat està acceptant el cobrament d'una suma determinada. Els ciberdelinqüents aconsegueixen el teu número de telèfon i t'envien una sol·licitud de pagament per Bizum. Et demanen que envies diners, per la qual cosa has d'autoritzar una operació. Si no es llegeix amb atenció, pots caure, doncs, en aquest frau. Sobre això, precisament, ha alertat la Policia Nacional a través del seu compte de TikTok, on avisen a la ciutadania d'algunes d'aquestes últimes estafes més habituals.
Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero en tu cuenta. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, sospecha. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso.
Parlen de l'anomenat Bizum invers, segons el qual arriba al nostre mòbil una notificació de pagament i moltes vegades no llegir amb atenció pot comportar que fem un pagament innecessari.
Los ciberdelincuentes obtienen tu número y te solicitan que envíes dinero. De ahí viene que tengas que autorizar la operación. Si no te fijas, en unos segundos habrás aceptado y el dinero saldrá de tu cuenta. Para que esto no pase, lee con atención cualquier mensaje bancario y ante la duda, no aceptes.
Per dur a terme aquestes estafes, els estafadors utilitzen diverses estratègies i es fan passar per compradors, venedors, persones conegudes, etc. En aquest tipus de situacions és recomanable posar-se en contacte amb el banc per assegurar-nos de si es tracta d'un frau o d'una sol·licitud real i, sobretot, com diuen, llegir amb molta cura el missatge de la notificació per entendre si es tracta d'un enviament o d'una sol·licitud de diners. Cal destacar, a més, que en rebre diners no es requereix cap mena de confirmació bancària amb codi. En canvi, quan et sol·liciten diners, llavors sí.
Gràcies, Mar, per aquestes recomanacions i molt d'ull no fer això dels bisums a la tuntun, eh? A la babalà. Fem ja una aturada per publicitat i després l'Eloi Moreno t'explica per què els porcs senglars poden ser una font d'infeccions d'hepatitis E, atenció, sobretot a l'àrea de la Barcelona i l'àrea metropolitana. T'explico en dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no?, cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 gigas desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés tienes esta lavadora AEG de vapor, 8 kilos de carga y 1.200 revoluciones, antes 619 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi de la Universitat de Barcelona apunta que els senglars podrien ser una font potencial de transmissió del virus de l'hepatitis E. Els investigadors recomanen a la ciutadania evitar el contacte amb l'animal, ja que els hi podrien contagiar aquesta malaltia que afecta, atenció, a més de 20 milions de persones cada any al món. És una dada, una xifra que ha facilitat l'Organització Mundial de la Salut, t'ho explica l'Eloi Moreno.
A mesura que passen els anys, creix la població de senglars a l'àrea metropolitana de Barcelona i de la mateixa manera creix la probabilitat de contraure l'hepatitis E a les persones que habiten aquesta zona. Segons aquest estudi liderat per l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, els senglars són una font potencial de transmissió d'aquest virus. Jordi Serra Cobo, professor de la Facultat de Biologia de la UB i co-líder de la investigació, adverteix del perill real de contraure aquest virus.
La infecció amb hepatitis E normalment és asimptomàtica. Ara hi ha un tant per cent, que és petit, és al voltant entre el 3 i el 5%, que llavors els infectats, estem parlant de persones, els infectats desenvolupen una malaltia molt greu.
Serra adverteix que les persones que contrauen l'enfermetat experimenten afectacions especialment al fetge i presenten estats clínics força crítics. Per això, avisa, s'ha de reduir al màxim el contacte amb els senglars i prendre mesures de prevenció, tant les persones com els animals de companyia, que també poden contraure i transmetre el virus.
Mirada que les mascotes, o sigui, gats i gossos, no vagin en els llocs on hi ha senglars i concretament on hi ha excrements de senglars. També evitar, en els llocs on hi ha menjadores de gats, que els senglars hi tinguin accés.
Serra afirma que és fonamental conèixer la dinàmica de l'enfermetat per saber quins són els factors que la limiten i, d'aquesta manera, posar mesures preventives per evitar la transmissió a la ciutadania.
I aquest cap de setmana totes les ciutats de Catalunya s'il·luminen per celebrar el Nadal. Avui, Barcelona ciutat encén les seves llums amb un espectacle impressionant del que en parlem d'aquí uns minuts. Aquest any hi haurà 110 quilòmetres d'espais amb llums, 6 més que l'any passat. La capital catalana tindrà aquestes festes, els llums de Nadal encesos fins més tard, habitualment Anteriorment, els llums estaven fins a les 23 hores i alguns dies fins a mitjanit. Ara, els horaris s'allarguen de forma significativa. L'espectacle de les llums, on cada any la ciutat sembla que hagin entrat en una rivalitat a veure qui posa més llums, i el fet, per posar un exemple, que l'habitual pessebre de la ciutat s'hagi traslladat de la plaça de Sant Jaume a l'interior de l'Ajuntament, ens porta a qüestionar si l'impuls del consum al carrer col·lideix i va fer perdre essència al Nadal, la celebració catòlica del naixement de Jesús. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
A migdia, COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat a la professora de Psicologia de l'Abat Oliva Ceu, Paloma Alonso, que defensa un equilibri a les administracions públiques entre potenciar el consum i la celebració cristiana del Nadal, oi?
Sí, perquè defineix el Nadal com una època de llum, d'alegria col·lectiva, però també a l'hora de celebració cristiana i de tradició. Paloma Alonso, a migdia, COPE Catalunya i Andorra, considera que les administracions públiques han de respectar la essència del Nadal, és a dir, explicar què és el que celebrem, per què, quina és la seva història. Divulgació necessària per la professora, que reclama als polítics governar per tots.
Pero, por otro lado, también veo que tienen que respetar que somos muchos pues pienso mismo en Barcelona, que es donde estamos viviendo, ¿no? Somos muchos que vivimos ese sentido, mejor o peor, cada uno como sabe, ¿no? Y que tienen que gobernar para todos, ¿no? Entonces, respetando su idea, su visión de la vida, su propósito, creo que tienen que hacer un verdadero esfuerzo de gobernar para todos.
La professora de la Universitat Abat Oliva considera que són milions de persones a Barcelona i a Catalunya que segueixen les tradicions del Nadal i que mereixen, com qualsevol altre col·lectiu, el respecte i l'ajuda de les administracions públiques.
Somos muchas las personas que queremos mantener las costumbres, ¿no? Como el Belén y el sentido que da sentido a nuestra vida al final, ¿no? Mm. Entonces ahí, pues, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, junto con el respeto, una llamada a que nos respeten, ¿no? O sea, las costumbres que son ya seculares, ¿no? Aquí, de poner los belenes, de poner las luces y cada uno que conecte con aquello que su corazón le dice, ¿no? Mm.
Ja queda clar, Carles, que hi ha una constatació, i és que cada Nadal la il·luminació pública i la despesa dels ajuntaments es disparen i s'incrementa. A Barcelona, ciutat que avui a l'encesa, s'incrementa un 13% amb un pressupost de 3,3 milions d'euros. Badalona arriba fins als 570.000 euros de despesa en llum i l'arbre de Nadal més alt, amb 42,5 metres. Terrassa se'n va fins als 445.000 euros amb una pujada del 50%. Sabadell, 300.000 amb un increment del 23%. Lleida té un pressupost de 580.000 euros en il·luminació per als pròxims dos anys. Vilaseca se'n va a 283.000 euros, que correspon a 12 euros per persona. Tarragona, Girona o Manresa sí que mantenen la inversió de l'any passat. Alcaldes i alcaldesses justifiquen en aquesta despesa per un suposat impuls al comerç, tot i que és molt complicat de comprovar aquesta relació directa de llum i consum.
Doncs si hi ha una tradició de Nadal que no canvia gens és l'encesa de llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. Per segon any consecutiu, el Passeig de Gràcia serà l'eix central d'aquest acte. Volem parlar amb el senyor Lluís Sanz, que és el president de l'associació Amics del Passeig de Gràcia. Senyor Sanz, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Aviam, expliquem una mica als oients de Cadena COPE en quin punt del Passeig de Gràcia i en quina hora serà aquesta encesa de llums avui.
La cerimònia o la festa de César de Llum serà avui, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a Passeig de Gràcia, a la confluència amb la ronda de Sant Pere, és a dir, serà la part baixa de Passeig de Gràcia, hi haurà un escenari on es farà un acte, realment és una actuació artística, per donar el tret de sortida a les celebracions de Nadal en casa aquest any.
Molt bé. L'espectacle d'aquesta tarda, ens els pots donar 5 cèntims o serà una sorpresa pels que hi vagin? Aviam.
La veritat és que és una sorpresa inclús per nosaltres, perquè és un espectacle que fa l'Ajuntament. L'Ajuntament, òbviament, es va informar que es faria al Passeig de Gràcia, però tampoc ens ha volgut dir el contingut de l'espectacle. L'any passat va ser meravellós, va ser un espectacle de moltíssima qualitat i aquest any no esperem menys.
L'any passat 15.000 persones s'hi van aplegar. Aquest any espereu el rècord?
L'any passat va ser una sorpresa, perquè ni l'Ajuntament ni nosaltres esperàvem que tantíssima gent vingués a veure'l i sobretot vingués a gaudir d'aquesta encesa de llums estant a sota de les pròpies llums al propi Passeig de Gràcia i va replegar una quantitat de gent que va sorprendre tothom. Inclús la Guàrdia Urbana no sabia ni com dirigir el trànsit amb tanta influència de públic. I aquest any esperem que sigui encara més, perquè s'ha donat més a conèixer, s'ha fet més publicitat. L'any passat la gent que hi va anar va viure una experiència molt especial i estic segur que aquest any la voldran repetir.
Avui serà un espectacle impressionant, ja ho podem anunciar des d'aquí, però com són unes llums que tenen molt d'èxit, l'any passat ja es van produir alguns fets que van ser perillosos. La gent que es volia fer els famosos selfies amb les llums del Passeig de Gràcia. Jo crec que aquest any ja heu pres algunes mesures per frenar aquest allau de gent que vol fer-se fotos, no, senyor Sanz?
Bueno, l'any passat també, amb la nostra sorpresa, el Passeig de Gràcia va ser el punt més fotografiat de Barcelona durant les festes de Nadal, perquè es veu quan un es fa una selfie, queda registrat dintre la geolocalització on s'està fent aquesta foto. I per tant, hi ha una manera de saber on es fan les fotos de Barcelona, que això jo no ho sabia, però hi ha maneres de saber-ho. I justament els punts més fotografiats durant la campanya de Nadal de l'any passat va ser el propi Passeig de Gràcia. I efectivament la gent creu el passeig, s'atura al mig per fer-se una selfie o una foto als amics o a la parella o als fills o el que sigui, i veient tota la perspectiva del passeig. I això, clar, el semàfor es posa vermell, la gent encara està enfrascada a la foto, hi ha un perill de que hi hagin atropellaments. L'any passat inclús la Guàrdia Urbana va tenir que intervenir, posar unes cintes perquè la gent no creués pel mig del País de Gràcia, però francament és una cosa difícil de gestionar. El que s'ha de demanar responsabilitat a tothom per saber que el País de Gràcia, encara que sigui un eix meravellós i sigui fantàstic, les llums siguin molt maques, passen també cotxes.
I
per tant, és un perill i hem d'intentar que no hi hagi accidents.
Clar.
El que hem demanat aquest any és un reforç de la Guàrdia Urbana, que ho faran, i també un canvi de cicles semafòrics, que no sé si es podrà fer, per donar més temps a que la gent pugui creuar el Passeig de Gràcia i aturar-se una mica més, perquè si no, de seguida canvia el semàfor.
Clar. També heu aconseguit una cosa important, que hi hagi més hores de llums de Nadal encesos. Era una reivindicació que fèieu vosaltres, l'Ajuntament crec que us ha atès, no?, en aquest sentit.
Efectivament, realment el debat de les hores d'enllumenat és un debat una mica en fals, perquè nosaltres, per exemple, hem calculat el cost que té per hora l'enllumenat de Passeig de Gràcia i costa 5 euros hora. Per tant, aquest any, efectivament, s'apagaran els llums 2 hores més tard que l'any passat i són 10 euros al dia. Per tant, estem parlant d'una quantitat molt irrisòria si la comparem amb els 180.000 euros que costa posar les llums de Nadal al Passeig de Gràcia. Per tant, parlem d'un consum molt petit per en relació al cost que té la pròpia instal·lació. Per tant, ara les llums s'apagaran de diumenge a dijous a la 1 de la matinada i els divendres i dissabtes, que la gent pues, surt més, fins a les 2. Llavors garantim que la gent quan surti dels espectacles, surti als restaurants, surti a donar un tomb per la ciutat, pues, que realment tota Barcelona estigui enllumenada i preparada per gaudir de les festes de la renca.
I que fa molt i molt goig. Lluís, s'ha recuperat de manera sòlida la marca Barcelona, fets com el del Passeig de Gràcia, que sobretot en Nadal hi participeu molt decididament, col·laboren a que s'hagi recuperat, i com deia, de manera sòlida la marca de Barcelona després dels fets de la pandèmia, per exemple?
Sí, la marca Barcelona va patir molt, no només per la pandèmia, perquè la pandèmia va ser mundial. Aquí hem tingut uns problemes, una mala gestió municipal durant molts anys, que va perjudicar molt la pròpia marca. Després, un procés polític que també ha donat conseqüències negatives i, per tant, Barcelona ha patit molt en els últims anys. I realment, no només amb l'espectacle de Nadal, que això és un granet de sorra en la bona direcció, sinó també la celebració de la Copa Amèrica, la recuperació de la normalitat a Catalunya, a la pròpia ciutat de Barcelona, a la baixada de l'atenció política. Tot això farà que, sens dubte, la marca Barcelona torni a brillar i que els propis barcelonins estiguin més tranquils, més il·lusionats amb la seva ciutat i que projectem una marca encara més sòlida a la resta del món.
Ara parlaves de la Copa Amèrica. Creus tu, Lluís, que ha estat un error deixar-la escapar? Com ho veus?
Bé, això no ho sé. El que sí que s'ha tornat és la forma que s'ha fet. És a dir, d'alguna manera, que realment el diumenge estiguessin tots celebrant l'èxit de la Copa Amèrica i el dilluns o el dimarts els diguem no els volem a veure, crec que ha de ser un error de comunicació i una forma equivocada de procedir. Si Barcelona havia d'acollir una segona vegada o no, aviam, potser sí, s'hagués tingut que intentar, però també potser s'entenen que hi ha altres prioritats per la despesa pública. Però d'alguna manera s'hagués pogut intentar potser amb més patrocinis o fer-ho un model una mica diferent, no ho sé. Yeah. El que crec que sí que va ser un error és la forma que es va fer.
Molt bé. Acabem ja, Lluís Sanz. El Passeig de Gràcia es manté com el carrer comercial més car d'Espanya, el més sol·licitat, i a més l'avinguda barcelonina millora també la seva posició a nivell mundial. És el 16è en el rànquing mundial. Déu-n'hi-do, no? satisfet.
Sí, és que a Vall de Gràcia és un carrer meravellós. És un carrer meravellós perquè, al contrari que molts carrers comercials del món, el País de Gràcia no és només comerç. Primer, que el comerç és molt variat, perquè hi ha molts carrers que tenen només comerç de luxe o només comerç una mica més a l'abast de totes les butxaques. El País de Gràcia ho té tot. Té botigues a l'abast de totes les butxaques i té botigues molt exclusives. Però també té hotels. Té pensions d'estudiants, per tant, econòmiques. Té hotels de 5 estrelles. Té restaurants de tapes. Té restaurants d'estrella Michelin. Vull dir, aquesta barreja de restauració, de comerç, de cultura, no oblidem que té dos edificis patrimoni de la humanitat, que és la Pedrera de Casa Batlló. Llavors, aquesta barreja de cultura, de gastronomia, d'hotels, de comerç, de tot tipus, el fa molt interessant i el fa realment molt atractiu per tot tipus de públic i tot tipus de butxaques. I, per tant, això és realment la força del Passeig de Gràcia.
Molt bé, i les cites avui, aquesta tarda a les 6, el Passeig de Gràcia, l'encesa dels llums de Nadal a la ciutat de Barcelona. Els barcelonins tenen aquest punt de trobada i els que vinguin de fora de la capital catalana, doncs també, perquè serà un autèntic espectacle el que ens han preparat. Senyor Lluís Sans, president de l'Associació d'Amics del Passeig de Gràcia, gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i bon Nadal, eh?
Moltes gràcies a vostès. Molt bona tarda i molt bon Nadal.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Què tal, Joan Ballori? Bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports Cope, amb la ressaca copera de Champions.
Sí.
Parlant de la Copa, també hi ha Copa, no?
Sí, la Copa la setmana que ve. Exacte. Però avui estarem sobretot amb la ressaca d'aquesta cinquena jornada de la Champions i avui parlarem bàsicament de la derrota del Real Madrid ahir, 2-0 al camp del Liverpool, amb un Mbappé decebedor. Ahir amb l'ascensió de Vinícius estaven els focus posats sobre el francès i no va fer un bon partit. A més, va fallar un penal que hagués estat l'empat a un pel Real Madrid. El Real Madrid, que ocupa, atenció, la posició 24 a la classificació, que és la que marca el límit dels equips que classifiquen per jugar a la propera eliminatòria. Va perdre el Madrid i també va perdre el Girona, un partit que en teoria hauria d'haver guanyat. Va perdre 1-0 al camp de l'Sturm Graz. Per tant, el Girona està ja en peu i mig fora de la Champions. Ocupa ara mateix la posició 30. A més, els tres partits que li queden al Girona són d'altíssima dificultat. Ha de jugar encara contra el Liverpool, contra el Milan i contra l'Arsenal, així que molt complicat. També estarem amb l'última hora del Barça, que mira ja el partit de Lliga del proper dissabte a les 2 del migdia a Montjuïc davant la Unió Deportiva Las Palmas. En principi, Lamine Yamal i Ferran Torres estaran en condicions per jugar aquest partit. En clau espanyol sentirem a Puado, que ha parlat aquest migdia. Puado acaba contracte a final de temporada, després l'escoltarem, però ha estat molt fred quan ha parlat d'una possible renovació. Atenció que en bàsquet tenim clàssic d'Eurolliga aquest vespre al Palau Laurana. A 9:15 s'enfronten el Barça i el Real Madrid. En handbol ha arribat la primera derrota del Barça a la Champions. Va perdre ahir a la pista del Magdeburg per 28-23. De tota manera, el Barça es manté líder de grup. I a la Champions d'hoquei patins tenim avui duel català. A partir de les 9 de la nit s'enfronten el Reus i el Barça.
Molta teca esportiva, com cada dia a partir de les 3 i 5. Molt bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Ho deixem aquí, però no deixeu la sintonia. Cope Catalunya i Andorra arriba d'aquí uns instants. Pilar García Muñiz segueix explicant tot el que t'interessa a la tarda. Adéu-siau.